La tarda són les 5, notícies. El darrer cap de setmana festiu salva una setmana santa marcada per la forta tramuntana. El bon temps d'aquests darrers 4 dies ha permès omplir els carrers de l'Escala de visitants i veure les primeres remullades de la temporada. La Santa Gresca de l'Escala obre la programació 2026 del Festival Ítaca. La presentació del disc Tothom té raó, de Mamaduixa, i l'estrena en directe del grup valencià Malifeta han estat els plats forts d'una nit amb més de 3.000 persones a la plaça Univers. DJ Trapella culminava la nit amb els millors èxits del moment. Èxit rotund d'assistència al berenar de Setmana Santa del Casal dels Jubilats. Més de 150 persones han assistit enguany al tradicional berenar de Setmana Santa que organitza pels seus socis el Casal dels Jubilats de l'Escala. L'èxit rotund d'aquest esdeveniment dona el tret de sortida a tot un seguit d'activitats que ha programat l'entitat escalenca per aquesta primavera i que ja tenen totes les places exaurides. El Cor Vivaldi dona per segon any consecutiu el tret de sortida del Festival Clàssics L'Escala Empúries. El concert ha fet un recorregut per la tradició coral catalana i europea dels segles XII fins a l'actualitat. El Festival Clàssics L'Escala Empúries s'allargarà fins al 10 d'octubre. En esports, el Futbol Club L'Escala és sisè amb 40 punts després d'assolir un empat a 2 al camp de Mollerussa el passat divendres. Els de David Gurillo amb aquest resultat tenen la cinquena posició a 6 punts quan falten 6 partits per acabar la Lliga. I dos dels tres equips del Futbol Club L'Escala que han competit al mix s'han classificat per la fase final. Han estat els infantils. En el cas de l'U13, ha estat el conjunt que ha arribat més lluny als vuitens de final. Per la seva banda, els alevins no han pogut sumar cap victòria en els 4 partits que han disputat. I el temps, panorama totalment primaveral avui, amb un dia radiant i demà amb boira a primera hora i un dia més fresc. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 7 d'abril. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos, que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de competicions de regates anant fins al Maresme i dedicarem bona part a conèixer una persona molt relacionada amb el nostre mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. La Setmana Santa és una època molt aprofitable per competir a mar obert, aprofitant les vacances i aturades lectives. Per això hi ha hagut diverses competicions, en algunes de les quals hi han participat regatistes del Club Nàutic d'Arenys. Parlem del Campionat d'Espanya Optimista, el Princesa Sofia en categoria 49ers 49ers i la ruta de Salt cap a Eivissa, Oriol.
Doncs sí, Marina, efectivament, després de Setmana Santa, el que hem de fer és fer una ullada al Club Nàutic d'Arenys, perquè aquests dies de Setmana Santa hi ha hagut participació dels regatistes d'Arenys. A ben bé, tres competicions, ara ho repassem de seguida amb la directora esportiva del Nàutic d'Arenys, la Mònica Zon. Mònica, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs bé, molt interessats en saber els resultats, dels nostres, dels regatistes del Club Nàutic d'Arenys. Comencem per el Lucas Garrido, que el teníem a la Copa d'Espanya, a Getxo, campionat d'Espanya, i bé, d'això depenia que es pogués classificar per un europeu, per un mundial. Posa'ns llum a la foscor, Mònica, treu-nos de dubtes. Com li ha anat a Lucas Garrido aquesta Setmana Santa?
Bé, el campionat d'Espanya li ha anat bé. És ben cert que això ja era la primera del rànquing per anar a l'Europa i al Mundial. Ens queda només el pont de l'1 de maig, que serà la Copa d'Espanya. Entre campionat i Copa sabrem com queda, però de moment ha quedat vuitè de la General. Hi ha 10 places en jocs per anar a l'Europeu i al Mundial, o sigui que ara mateix està en places internacionals per aquest estiu, i hem d'esperar a veure què tal el mes de maig. Aquí el primer dia es va situar quart, ha estat sempre entre els 10 primers a nivell nacional, i hi ha hagut molta inestabilitat de resultats, perquè ells estaven competint al Marítim o d'Abra, en moltes marees, que els nanos no estan molt acostumats a marees, en condicions de vent molt diferents, però des del club i parlant amb el Lucas, ell està content perquè hi ha altres, posem-li rivals o altres competidors, que també partien de favorits i han tingut, pitjor mitjana, no? Vull dir, han tingut dos dolentes i només es pot descartar la pitjor, i aleshores ens quedat fora d'aquestes opcions dels top 10. Aleshores jo crec que de moment contents amb totes les opcions per anar als compromisos internacionals, i vuitè d'Espanya, i al final també com a, el seu resultat també ha puntuat per la millor autonomia, i Catalunya hem quedat campions d'Espanya per autonomies al campionat d'Espanya infantil, i evidentment ha sigut gràcies a altres nens també, però sobretot el bon resultat del Lucas, que ha sigut el primer català classificat al campionat d'Espanya.
Perfecte, per tant, bones notícies, de moment, però això s'ha d'acabar de certificar, em dius, entre Setmana Santa i 1 de maig, per tant, aquest mes d'abril, tot això ha de quedar clar.
Sí, aquest mes d'abril ara li queden algunes convocatòries amb selecció catalana per acabar de fer entrenaments, i el mes de maig el Lucas es desplaça a Galícia a competir, a Vigo, i allà sabrem al final, depenent de quan Nadal sigui el rànquing, seran places mundialistes, i els que no van al Mundial van a l'Europeu. Vull dir que al final les places, els deu primers, es reparteixen entre Europeu i Mundial.
Per tant, tinc els 5 primers van al Mundial i els altres 5 van a l'Europeu?
Sí, en principi sí. Després s'ha de veure si hi ha alguna regatista femenina classificada, perquè també hi ha les nenes que hi van, però sí, en principi la distribució de places seria aquesta.
Perfecte, doncs de moment ben situat, ara per ara, per anar a un europeu, que ja és un dels objectius.
Sí, al Lucas li queda una temporada més amb la classe infantil Optimis, és el millor resultat que aconsegueix amb aquesta categoria, està sent sempre el millor català, també ho va demostrar sent campió de Catalunya i ho ha demostrat aquí sent el primer català classificat. Aleshores, jo crec que sí, que anem per bon camí i ell content, sobretot molt content.
I a més, un dia que vam parlar amb ell, Mònica ens deia que el seu objectiu no és ni l'europeu, no és ni el mundial, no és ni tan sols, evidentment és guanyar, quan competeixes vols guanyar, però el seu objectiu primari, tu també ens ho deies algun dia, Mònica, és gaudir de la vela, gaudir de la competició, gaudir de les regates, aquest és el seu objectiu primari.
Nosaltres ho treballem molt aquí al club i sempre diem que els nanos han de venir primer perquè s'ho passin bé i que els agradi navegar. És un aprenentatge i és el que treballem amb el Lucas també per treure-li pressió. Vull dir, al final un nano que centres només en resultat és afegir-li una pressió. Llavors sempre intentem amb el seu pare, amb l'Albert, que és l'entrenador del club, intentar procediments, no? Que tinguin una bona sortida, que tinguin una bona velocitat en competició, vull dir que intentem procediments més que resultat, perquè al final el resultat no és igual a pressió, i llavors per això el Lucas també té tan interioritzat aquest objectiu, aquesta filosofia de lluitar per passar-s'ho bé, no? Al final, vull dir, per gaudir del dia a dia i de la navegació, que és el que intentem amb tot el planter i amb tots els esportistes d'aquí del club.
Clar que això, per això, Mònica, no és fàcil, a mesura que vas escalant, diguem-ne, que vas pujant i que ja estàs en aquests nivells, de campionats d'Espanya, de poder anar a europeus, de poder anar a mundials, clar, aquí primen molt els resultats, i aquesta pressió, per molt que treballis, el fet de que no arribi, jo crec que tard o d'hora arriba.
Sí, evidentment acaba arribant. El que sí que és veritat és que quan parlem de salut mental i parlem d'esportistes del nivell, cada esportista que sents declaracions amb edat més temprana es comencen a treballar amb psicologies de l'esport o amb psicòlegs de l'esport, i jo crec que fonamentalment el que intenten tots aquests professionals és això, que la pressió no afecti i que no els hi, que no els hi posi, perquè et dic, la pressió no els hi ajuda a res, no? Però evidentment al final és inevitable que el nano quan està competint en un campionat d'Espanya es veu allà davant, per més que vagi a passar-s'ho bé, al final la pressió la tenen, normal. És que no, ningú, qui ha competit amb el nivell sap que la pressió la tens, el que passa que el tema és intentar-la gestionar el millor possible i sobretot pues, també pues, quan no aconsegueixes l'objectiu pues, no pensar-te que com gestionar també doncs, el que podria ser doncs, el no assoliment de l'objectiu, no? Que no sigui doncs, com un fracàs, no? Sinó que dius, bueno, forma part de l'aprenentatge no aconseguir l'objectiu a vegades.
I tant. No, i això com més aviat es treballi, com més aviat es comenci a treballar, sobretot doncs, amb l'edat de Lucas, va molt bé perquè és una feina que ja tens feta.
Jo crec que és molt important. De vegades pensem que els esportistes del nivell es formen quan estan al nivell i jo crec que comença des de la base, amb saber gestionar la victòria i la derrota, però ja d'edats molt petites, i jo diria que amb tots els esports, no? Tampoc no cal premiar quan es guanya un partit de futbol bàsquet, tothom està content, però tampoc no cal pensar que ets tan dolent si no el guanyes, no? I llavors jo crec que això és el que treballem també aquí, no? Que hi ha regates o campionats que estan preparats per quedar bé i altres que no, però bueno, que no, ni ahir eren tan vols ni demà són tan dolents, que intentem una miqueta aquesta mentalitat de treball.
I tant. Doncs bé, així tenim el Lucas en aquest camí per poder arribar a competicions internacionals, però també teníem 49ers, en aquest cas a Palma de Mallorca, el Princesa Sofia, i teníem l'Àlex i el Pau Marsans, i també crec que el Pau Font, que sí?
Sí, teníem tres esportistes del Nàutic d'Arenys, teníem el Pol que està en 49er, també amb el Ricard Castellví, que el Ricard és de Cambrils, i després els dos germans bessons, el Pol i l'Àlex, que estaven en 49er, i bueno, també molt contents, perquè al final el Pol i l'Àlex, que ja porten ben bé 4 anys amb aquesta categoria olímpica, ja van començar de júniors, doncs han sigut els millors espanyols classificats, no van poder entrar a la Medal Race, els 10 millors, però han quedat 17, i molt contents perquè s'enfrontaven a tot l'equip nacional que estava competint, menys el Diego Botín i el Florian Trittel, que estan fent Copa Amèrica i no van competir a Princesa Sofia, doncs estaven els altres membres de l'equip nacional, i sense, entre tu i jo, sense ser els favorits per estar com a primers tripulants espanyols, van ser els únics que van entrar a l'aeroport, o sigui, reservat a les 25 millors tripulacions, o sigui, la resta d'espanyols van quedar del 25 enrere, i aleshores doncs, ells estan molt, molt, molt contents, perquè és el primer resultat amb els quals es posicionen primers, i parlant amb el Pol deia, bueno, és que quan el Flo i el Diego Botín, que tots sabem que són campions olímpics, campions del món, en teoria són els favorits per anar als pròxims jocs, doncs, bueno, doncs ells ja es pensen que ja estan treballant pel 2032, ja estan treballant per Brisbane, i estan molt contents, la veritat.
Home, i tant.
I nosaltres també.
Clar, evidentment. No, home, i més quan tens un resultat així, clar, i tens aquesta finalitat, aquesta meta, podríem dir, no? Uns jocs olímpics, això són paraules molt gruixudes, però que no són tan impossibles.
No, nosaltres aquí, com a club, evidentment, amb els nanos, quan els formem, no ni parlem de campionats d'Espanya, ni parlem de Jocs Olímpics, però és que al final, a poc, doncs, aquells esportistes que van destacant més i que volen seguir, doncs van tenint més clar el seu recorregut. Quan parles amb qualsevol d'aquests esportistes o els assessores, els has de dir que fer campanya olímpica és fer una renúncia molt alta a moltes altres més coses i una inversió de temps molt alta, i també econòmicament doncs, si no t'ajuda del tot la federació doncs no és fàcil arribar a aquests nivells, no? Però bueno, el Pol i l'Àlex ho han anat tenint bastant clar, els seus pares també, i els ajuden molt, i des del club doncs, bueno, contents que amb aquest nivell puguem encara mantenir aquests esportistes, no? Perquè a vegades pots formar l'esportista i després a lo millor pues, en reben pues, com el futbol, no? Propostes d'altres clubs i marxen, no? I ells són d'aquí de sempre i estem molt contents que ens estiguin representant.
I tant que sí. Doncs en aquest cas era aquesta competició, el Princesa Sofia de 49ers a Palma. I també hem tingut una competició ja més de caire social, una regata més social, a la qual també el Nàutic d'Arenys participa cada any, que és la ruta de la Sal entre Barcelona i Eivissa, i hi anava un vaixell que es diu Mojito.
Sí, sí, sí. Va sortir el Mojito, van tenir, bueno, pues al final el nostre esport doncs també té aquestes coses, no? Pots tenir algun percance o alguna avaria, tant sigui de material o de tripulació, i van tenir el que diem nosaltres un home a l'aigua, vull dir, quan se't cau un tripulant, i van perdre el patró, en aquest cas, amb un cop de mar, va caure a l'aigua, eren doncs encara amb horari diurn, van poder-lo rescatar, però van haver de retirar-se perquè, pues, bueno, a la caiguda doncs, el patró doncs, va patir algunes ferides, no greus, però sí que suficients per no seguir competint, no? I aleshores, doncs, bueno, malauradament, res, l'embarcació ja està aquí a Arenys, vam estar parlant amb el patró aquest cap de setmana, però sí que és veritat que no vam poder acabar la competició perquè, bueno, el que passa és un esport a l'aire lliure, un esport de risc també, i amb un cop de mar, doncs, el patró doncs, estava fent una maniobra i va caure a l'aigua, no? Però ja et dic, afortunadament va ser amb horari de llum, vam poder localitzar-lo, pujar-lo a bordo i estem molt contents i també volem agrair a l'organització de la Ruta a la Sal perquè tots els protocols de seguretat i de posterior acompanyament a l'esportista van funcionar perfectament. Quan va arribar ja van a l'hospital a fer el reconeixement i sí que és veritat que doncs, bueno, la temperatura de l'aigua està bé per tirar-se un moment i tornar a pujar, però en la que et quedes, doncs, bueno, tot una estona de 5-10 minuts a l'aigua i et pugen entre la adrenalina de l'ensurt que has tingut i tot, doncs sí que tenia una miqueta d'hipotèrmia, però tot més enllà d'això, alguna rascada i poca cosa més.
M'havies espantat, quan els han perdut dic, home, l'han perdut, espero que l'hagin trobat. Sort que m'has aclarit que sí, que no va passar res greu.
No, a veure, són al final és que tots els que naveguem sabem que sí que hi ha procediments que a vegades vas lligat a l'embarcació amb una línia de vida que es diu, que normalment te la poses més de nit, però de dia també pues, passen els accidents i bueno, pues, al final no eren les condicions tan dures, però sí que és veritat que encara pues, quedava el dia, el moment de la sortida, sabeu que estava bufant molta tremolor, hem tingut, pues, bueno, heu vist tots els partits pràcticament fins dijous, dimecres, dijous de la setmana passada, vam tenir una tramuntana molt forta al nord, molt de ponent al sur, ells sortien de Sitges, ells tenien més ponent que tramuntana, i hi ha molta mar creuada, perquè quan bufa d'una banda i a l'altra, al final es creava molta mar, i llavors això és el que va fer que amb un cop de mar doncs, el patró pues, caigués a l'aigua.
Bé, doncs un ensurt, afortunadament doncs no s'ha de lamentar res més enllà d'haver hagut de deixar la competició a mitges, res l'any que ve tornar-hi.
Sí, 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 no, ells havien estat podi l'any passat, els tripulants que estaven a bord deien que en aquells moments estaven molt ben situats a el que podia ser després de la sortida, perquè la sortida va ser a les 11 i aquest petit accident que van tenir el van tenir sobre les 3 del migdia i estaven molt bé a la general, però evidentment, doncs, bueno, al final passen aquestes cosetes i ells segueixen amb ganes i l'ensurt i l'aprenentatge al final està per tots i segurament, doncs, bueno, compartiran l'experiència amb la resta de companys per sempre al final treure conclusions de si el procediment va ser tot el correcte o podien haver estalviat alguna coseta, que quan hi ha accidents d'aquest tipus, doncs sempre al final reflexiones i alguna cosa pots haver fet diferent.
I tant, doncs vinga, que en quedi l'aprenentatge. Mònica, res per acabar, a part del que parlàvem, del Lucas, els pròxims compromisos, què més teniu entre mans al Club Nàutic de cara aquests propers dies?
Bé, doncs ara, bueno, abans hem parlat amb el Pol Font, que havia estat també el Sofia, i ara els més jovenils, els que entrenen a vegades al Pol quan no està competint, que també entrenen al planter, uns 4 o 5 esportistes que ens representaran a l'europeu d'Ilka 4 a Múrcia. O sigui, se'n van a competir a un europeu, se'n va el Marc Avara, la Laura Molina, el Vladimir López i el Sasha Kalinescu, i bueno, atents també de veure què tal. Encara estan en procés d'aprenentatge, però han aconseguit classificar per un europeu, que és important, i aviam què tal els hi va, i després res, ja preparant una miqueta tota la temporada del mes de maig, que al final tenim el Trofeu Ballester, el Campionat de Catalunya amb Emili Lladó, o sigui que bueno, pràcticament ja saps que aquí no aturem mai, i entre entrenaments i participacions internacionals o catalanes estem tot el dia. I el Lucas d'aquí dos cap de setmana també té una altra competició més, no? Del rànquing català.
Perfecte, doncs tot anotat i n'estarem al cas, des d'aquí, des de la Randa Mar, com sempre, de les diferents competicions que s'organitzen des del Nàutic d'Arenys i on hi participa el Nàutic d'Arenys amb alguns dels seus regatistes. Mònica Azón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, que vagi bé, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i seguim en contacte.
solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Jules Verne va fer la volta al món en 80 dies a través de la seva obra literària. El nostre Llop de Mar d'avui ha fet el mateix, però no en 80 dies, en uns quants anys. I ha navegat a bord del seu vaixell. Una experiència única que ha permès que coneixés indrets gairebé deshabitats del món. Parlem de Hans Gellinger, arquitecte de professió, però navegant de passió.
Hans, explica'm una miqueta, si jo et dic el mar, què és per tu el mar?
Bueno, el mar principalment és una oportunitat, crec. Porque cada uno te va al mar porque allá hay otras cosas que encierra. Y el mar es una cosa extremadamente directo, sin filtro. Cuando navegas, tú sientes todo de forma totalmente real, ¿no? Por ejemplo, la meteorología que solemos escuchar o mirar en TV3 toda la noche, y hay el hombre que explica que hay depresiones y tal, pero en el mar tú te mojas, tú te mareas, se mueve, y esa sensación que es tan directo Sí, realmente es lo que yo he buscado, ¿no? Tener una vida que está más relacionada con las sensaciones reales, ¿no? Y no tan artificiales como muchas veces es nuestra vida. Y supongo por eso dejamos atrás la vida en tierra y por eso en realidad fuimos al mar y luego fue toda una vuelta al mundo, pero el mar te proporciona esto, ¿no?
Ara parlarem d'aquesta volta al món, però abans de tot això, com arribes tu al mar? Perquè de naixement tu neixes, si no vaig equivocada, a Suïssa.
Sí, exacto, exacto. Soy, bueno, se nota, soy suizo, ¿no? Y, pero bueno, llevo 35 años más o menos viviendo en Barcelona y por lo tanto estas tierras son, son seguramente más importantes ahora mismo que mi vida en Suiza, pero claro, si tú naces en Suiza, allá hay muchas cosas, hay una vida que funciona más o menos, ¿no? Que es muy bonita, hay montañas, hay picos muy altos, pero no hay mar, ¿no? Pero seguramente el hecho que yo buscaba esta, digamos, esta otra forma de vivir tiene algo que ver con el mar, porque lo que tú no tienes en tu vida es quizás lo que más buscas, ¿no? Es el deseo de alguna cosa que es como escondido, que está detrás de un velo, detrás de un muro, ¿no? Y por el hecho que no puedes acceder, tu imaginación, bueno, yo en este caso como niño, ¿no? Era muy importante. Yo quería llegar a esto, ¿no? Yo vi el mar en un atlas, en fotografías, pero no de forma real, por primera vez con 8 años. Yo vi el mar, ¿no? Esto es una cosa que es totalmente impensable para una persona que nace en Tarragona, ¿no? Yo creo que los niños, con, no sé, con una semana ya se van a la playa y ven, ya, pero yo no. Era un deseo cada vez más potente de llegar a un sitio donde puede vivir cerca del mar.
Per tant, entenc que deus recordar perfectament el primer cop que tu veus el mar. Dius que el primer cop que el veus és en un atlas, però físicament ho deus recordar perfectament.
Sí, esto yo aún lo tengo totalmente grabado en mi mente. Esto fue con 8 años, pasamos un túnel en la Cinque Terre, que está en Italia, en Liguria, ¿no? Pasamos un túnel y allá estaba el mar delante y era una sensación brutal que tenía, ¿no? Mis primeros pasos en la arena, que claro, en Suiza no hay arena, ¿no? Tú te acercas poco a poco y luego yo aún me acuerdo, ¿no? Pisando por primera vez este líquido salado, ¿no? Los olores que subían en mi nariz, ¿no? Ver todo el horizonte, ¿no? Una visión extremadamente lejos, ¿no? No sé, que cuando tú naces en un país montañoso no lo tienes, ¿no? Pero el horizonte es el infinito, ¿no? Es que allá es el máximo que tú puedes ver. Y esto era un impacto muy, muy importante en mi vida.
I el primer cop que no vas al mar, sinó que ja comences a navegar, quan va ser? Entenc que va ser ja quan eres bastant més gran.
Sí. Luego, bueno, también por cuestiones profesionales, bueno, yo soy arquitecto, yo hice la universidad para mi formación como arquitecto en la Politécnica de Zúrich, pero luego, por razones profesionales, yo quería ir al extranjero, pero elegí Barcelona, porque claro, Barcelona, como Tarragona, vive justo delante del mar, ¿no? Y allá enseguida, era en el 93, compramos el primer velero, era una menorquina, ¿no? Que llegamos hasta Baleares y así di mis primeros pasos. Aunque la navegación en sí ya vivía antes, porque claro, en Suiza se navega en los lagos, ¿no? Y en realidad es donde tú en la vela ligera, sea en el mar o en aguas, aguas dulces, es donde tú realmente aprendes la navegación, ¿no? Porque tú, son barcos que no tienen motores, no tienen electrónica, sino que tú tienes que sentir el viento, ¿no? Tú tienes que leer el viento en la superficie y tú notas si el barco va rápido o lento, ¿no? Es una cosa, digamos, una relación emocional que tú tienes con tu barco. Pero bueno, así empezamos con luego en Barcelona con el primer velero, llegamos a las Baleares, luego compramos un día 98, que es un barco antiguo, de antigua producción en España, y más adelante, en 2004, compramos el barco actual, el Tuoru, que es un Tuoru 40 Performance, pero con la idea de navegar en el Mediterráneo. Así que en este momento, incluida en 2004, la idea de dar la vuelta al mundo era lejos y fuera de mis posibilidades.
Uh-huh. Per tant, perquè la gent ho entengui millor, tu realment aprens a navegar als llacs de Suïssa i a Barcelona és quan comences a navegar al mar.
Sí, exacto. Y claro, no es lo mismo la navegación en un lago como, lógico, como la navegación, sobre todo, hasta la oceánica, ¿no? Porque para aquí en la navegación oceánica hay otros componentes que son muy importantes, ¿no? Y tú tienes que manejar todo un barco con todas sus condiciones técnicos y tecnológicos, pero también estás mucho más expuesto a la meteorología, ¿no? Porque en el Mediterráneo aún tú, a ver, es difícil navegar en el Mediterráneo más que dos días siguientes, porque siempre hay una isla, tú llegas a Córcega, pues a Armenia, pero si una vez sales luego al Atlántico, esto ya son navegaciones muy largas, ¿no? Y significa tú tienes que saber mucho más los temas, digamos, de navegación de altura, me refiero a la meteorología y también la capacidad de poder retornar cualquier cosa que pase en tu barco.
Uh-huh. Llavors, aquí arribem a l'any 2011, que és quan emprens una volta al món.
Exacto. Como decía antes, en realidad no teníamos de inicio, cuando compramos este barco, la idea de dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero es verdad que cuando dimos el nombre a este barco, que el barco se llama Tuvalu, igual como el barco, pero Tuvalu también es un archipiélago en el Pacífico Sur, bueno, en la altura de Fiji, si vas de Fiji hacia el Ecuador, ¿no? Allá encuentras estas islas. Cuando dimos este nombre, yo pensé, bueno, a lo mejor si doy este nombre a este barco, a lo mejor algún día se podría ir allá. Era como un objetivo, una meta, pero en ese momento era totalmente impensable, ¿no? Y era como dejar una semilla, ¿no? Y a ver si esto, a lo mejor algún día, mi vida proporciona que yo pueda realizar este sueño. Y efectivamente, en realidad era mi mujer, la misma que en el verano 2010 en Grecia, alguna noche me decía, oye, ¿y por qué no damos la vuelta al mundo? Y claro, me ha costado mucho de dejarme convencer que esto es una buena idea, y un año más tarde salimos de Barcelona.
Heu tardat, crec que aproximadament 10 anys en fer aquesta volta al món completa, no?
Sí, bueno, en total 12 años, pero claro, entre medio nos pillaba la pandemia como todo el mundo. Y claro, estos 12 años en total, se puede decir, es mucho tiempo, porque hoy en día hay este libro famoso de Jules Verne, La vuelta al mundo en 80 días y el récord, esto es fantasía o es una ficción, ¿no? Pero en realidad hoy los barcos del Vendée Globe que dan la vuelta al mundo en solitario en un poco más que 2 meses, en mi caso puede ir muy rápido, pero ir lento, la lentitud, yo creo, por un lado es un poco impuesto por el barco, porque nuestro barco corre de promedio 6-7 nudos, 10 kilómetros por hora, que es súper lento, ¿no? Pero yo creo que hay una gran ventaja si vas lento, porque este te permite que puedes ver mucho más cosas. Si tú das la vuelta al mundo en 2 meses, tú ves agua y nada más, y realmente es muy interesante. Yo admiro mucho a estos navegantes que hacen esto, pero si tardas 12 meses, tienes mucho tiempo para parar y para ir a sitios para conocer a la gente que vive por allá, ¿no? Y eso al final seguramente ha sido el objetivo.
Uh-huh. Ara en parlarem d'aquest objectiu final, però la vostra partida va ser l'any 2011 des de Barcelona. Quines van ser les vostres destinacions i com és la ruta que veu anar seguint?
Sí, bueno, salimos de Barcelona, luego a Gibraltar, salimos a l'Atlàntica, se puede decir allá empieza la cosa un poco más en serio, porque ya las mareas y tal. Luego, a través de Cádiz, pasamos a Canarias, luego cruzamos el Atlántico, fuimos al Caribe, donde estuvimos en total 3 años. Pasamos bastante tiempo allá, sobre todo en los sitios no tan conocidos o no tan, que no se visita tanto, en las pequeñas Antillas, Guadalupe, Martinica y todo esto. Allá hay muchos barcos, pero nosotros fuimos a Cuba, estuvimos 3 meses en Cuba, México, Guatemala, y luego cruzamos el canal de Panamá, pasamos a través de Galápagos a las Marquesas, que es la travesía más larga que hicimos, que eran 5 semanas en alta mar, de Marquesas, Polinesia Francesa, ¿no? A Tonga, Fiji, luego subimos a Tuvalu, bajamos a Fiji, Vanuatu, Nueva Caledonia, Brisbane en Australia, subimos al norte, Northern Ireland, fuimos a Indonesia, Singapur, Malasia, Maldives, entramos en el Golfo de Aden, Djibouti, el Mar Rojo, subimos sobre el Mar Rojo y cruzamos otra vez el canal de Suez para entrar de nuevo en el Mar Nostrum, al Mediterráneo.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Com definiries tota aquesta volta al món? Perquè déu-n'hi-do, vull dir, 3 anys en un indret, 6 mesos a Cuba, etcètera, etcètera, i tot vivint en un vaixell.
Bueno, claro, en 12 anys passen moltes coses, ¿no? És que la vida sigue, ¿no? Te enfermas, lo pasas muy bien, tienes dificultades, hay momentos de mucha contemplación y pero yo creo que es las, bueno, para resumirlo es muy difícil, ¿no? Las experiencias, porque hay muchísimas experiencias, sobre todo la vida en la vida así es un, digamos, un bombardeo constante de emociones, ¿no? Es que no hay un día que es aburrido, y supongo es esto que yo quizás buscaba al inicio, cuando antes hemos hablado del mar, ¿no? La emoción directa, ¿no? Y esto, este estilo de vida, esta manera de ser viajero, ¿no? Y que siempre te encuentras con cosas desconocidas, esto quizás es lo más bonito y lo más bello que he podido experimentar durante todo este tiempo. Pero luego había ponentes, ¿no? Por ejemplo, superar momentos críticos, ¿no? Te aprendes mucho. O el concepto de tiempo, ¿no? Porque, claro, no estás expuesto a las exigencias que vivimos aquí en tierra, ¿no? En el sentido de un bombardeo de noticias de las redes sociales, la exigencia de cada día corres para cumplir esto y esto y esto. Es muy lento y hay mucho tiempo para muchas cosas, ¿no? Y esto en realidad es una riqueza absoluta, ¿no? Y es muy bonito vivir esto como persona, porque en tu interior, claro, tú vives estas cosas de forma muy intenso y aprendes a vivir de una otra manera, se podría decir.
En aquest sentit, el teu llibre que has tret referent en aquesta volta al món també es titula com es diu el vaixell i com es diu aquesta illa, Tuvalu, i defenses, entre altres coses, que viatjant d'aquesta manera, fent la volta al món d'aquesta manera pausada, has pogut arribar fins i tot a indrets que és possible encara trobar indrets pràcticament deshabitats i verges.
Sí, sí. Claro, estuvimos en lugares en casi en todo todos los portes, en todos los océanos, que tú llegas y tú notas que tú eres el primer visitante desde hace mucho tiempo, ¿no? A lo mejor desde hace medio año no había ningún visitante que llegaba allá, ¿no? Y esto, claro, esto es una cosa muy, muy rico, y también hay allá, ¿no? Evidentemente un problema de comunicación, un problema o un reto de comunicación, ¿no? Por un lado, por el tema de los idiomas, ¿no? Y porque claro, no todo el mundo habla catalán, ¿no? Pues hay que buscar los recursos. Bueno, por suerte yo hablo inglés, francés, alemán y castellano, y por lo tanto con esto vas tirando bastante bien. Pero eso es un parte, la otra parte es el parte non verbal, ¿no? Y porque eso ya lo conocemos de aquí, ¿no? ¿Cómo te entiendes con una persona que tiene, no sé, un contexto cultural totalmente diferente, ¿no? Que muchas veces te entiendes por las palabras, pero no te entiendes porque tú vives, digamos, en mundos diferentes, ¿no? Cosa que también aquí en Cataluña también pasa, ¿no? Y experimentar esto es un gran reto, pero también es muy bonito, y te enseña que aquí no estamos en el ombligo del mundo, ¿no? Sino es que todas las realidades que hay en otros sitios también son verdaderas, ¿no? Muchas veces pensamos que aquí, no sé, Cataluña es el centro del mundo, es el primer mundo, y el mundo es así, pero no es así. La realidad es igual válido en Sudán o en Fiji o en Cuba. Todos son realidades y todos tienen cualidades y todos tienen problemas, ¿no? Algunos un poco más, antes he mencionado Sudán, ¿no? Pero bueno, sí, creo que tenemos que entender que la vida que tenemos aquí solamente es una opción o una de las diferentes posibilidades, y la gente viva bien y mal en muchos lugares del mundo.
Uh-huh. En aquest sentit, en tots aquests anys que heu estat tu i la Imma fent la volta al món, heu tornat a Barcelona, heu pogut tornar de tant en tant?
Sí, de vez en cuando regresamos a Barcelona. Porque, claro, también hay un tema meteorológico, porque si tú vas rápido, tú puedes, el tema de los grandes océanos, en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, son las temporadas de huracanes o el monzón en Asia, ¿no? Y son que hay momentos cuando no conviene mucho que navegas, porque te puede pillar ya un ciclón en medio del trayecto, y evidentemente es lo que quieres evitar. Y por lo tanto, nuestra estrategia era cambiamos de hemisferio, porque más o menos es medio año al norte, medio año al sur, y tú puedes ir al otro lado del Ecuador y puedes seguir navegando, o dejas parado tu barco y te vas a hacer una excursión larga. Por ejemplo, en una temporada de huracanes en el Caribe nos fuimos a Chile y recorrimos en tierra, con un coche, toda la carretera sur hasta Moja, hasta Ushuaia y Cabo de Hornos. Eso es una opción, o vuelves a casa para ver tus amigos, tu familia, ¿no? Y por lo tanto no era continuo, pero era continuo en ese sentido que bueno, navegábamos cuando pudimos, y cuando ya no era posible por la meteorología buscábamos alguna alternativa.
De tota aquesta experiència, quines són les coses que creieu que han sigut més difícils i les coses amb les quals heu gaudit més?
Bueno, los más, claro, en realidad, si uno lee el libro ya se va a enterar, es como una sucesión de desastres que nos pasaba, ¿no? Que cada, al menos una vez al año, teníamos alguna situación súper crítica que varias veces casi hemos perdido el barco, o nos sentíamos fatal por la enfermedad o lo que sea, ¿no? Pero en ese sentido, el parte difícil tiene su parte bueno, ¿no? Porque esto te da la oportunidad de superar estas situaciones, ¿no? Y con el tiempo tú aprendes que las cosas malas nunca tardan una eternidad, ¿no? El peor temporal que tú puedes vivir en medio del Atlántico, algún día, a cabo de una semana, el mar se calma y tú subes otra vez a la cubierta y tú ves, ah, mira, las olas ya han bajado un poco, ya sale otra vez el sol, ¿no? Y piensas, bueno, la vida es muy bonita. Por lo tanto, cuando tú aprendes esto, estos desastres que pasaron, y muchos desastres eran por culpa mía, ¿no? Y tú aprendes a superarlo y esto te hace más fuerte, ¿no? De hecho, nunca llegamos al punto que dijimos, mira, hasta aquí hemos llegado, mira, esto es muy peligroso, volvemos a casa y esto es una locura que hacemos. Sino al revés, ¿no? Cada vez nos sentimos muy fuerte, ¿no? Esto respecto a las dificultades y los problemas que una puede vivir allá. Y con el parte bonito, ya una se puede imaginar, ¿no? O sea, en medio del océano, durante, bueno, por ejemplo, esta travesía de Galápagos a Marquesas, que eran 5 semanas, como decía antes, ¿no? Que ahí hay muchos momentos de contemplación absoluta, ¿no? Tú estás en la cubierta y tú puedes mirar durante horas el mar y tú no ves nada, aparentemente el mar, pero claro, el mar es un cambio constante de colores y de formas de las olas, ¿no? Y hay esta infinidad que tú ves el horizonte a 360 grados alrededor tuyo, y esto es un impacto súper importante o súper hondo en tu alma, ¿no? Y es una forma, seguramente, de meditación y pensar un poco qué es la vida, o si tú estás en alta mar y tú miras al cielo, ¿no? Es como en Tarragona, tú miras arriba, tú ves 4 estrellas, sino tú ves billones de estrellas, ¿no? Y tú ves que insignificante que somos aquí en tierra, ¿no? Y tú formas parte de todo este mundo tan enorme, pero tú eres una piececita muy, 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 muy pequeña, ¿no?
També et volia preguntar quin és el territori, quina és la ciutat o el país que més us ha agradat o que més us ha cridat l'atenció.
Bueno, claro, había muchos lugares que donde nos sentimos muy, muy cómodos, y pero seguramente por el tema del nombre, el archipiélago de Tuvalu es seguramente el lugar que dejó más impacto durante toda la travesía, ¿no? Y llegando, cuando tú llegas con un barco que se llama Tuvalu a la primera isla de Tuvalu, para que te sientas, no sé, muy gratificante que has podido hacer esto, ¿no? Y luego conocer también estas tierras, la gente es maravilloso, que tienen, nos tenían mucho cariño y nos sentimos realmente en casa, y no solamente por el nombre, pero para luego también vimos todos los problemas, porque Tuvalu tiene una historia tiene un problema gordo hacia el futuro, porque el nivel del mar está subiendo también aquí en el Mediterráneo. En Tuvalu es un poco más que medio centímetro al año, y en momentos de fenómenos extremos, ¿no?, que conocemos bien aquí en España, bueno, se piensa en Valencia, ¿no?, que está aquí al lado, ¿no?, pues allá el problema es cuando hay un huracán cerca o un temporal muy potente. Estas tierras se hunden por completo en el mar, porque el nivel del mar sube durante unas horas o durante un día o dos metros, y la montaña más grande, más alta de Tuvalu tiene 2 metros, ¿no? Y por lo tanto la gente se agarra lo que pueden hasta que baja otra vez el mar, y estos fenómenos cada vez son más frecuentes, combinado con la subida del mar, que claro, es un drama, y por lo tanto se calcula en el año 2050 más o menos estas tierras ya no son habitables, porque cuando hay tanta agua del mar que hunde la tierra, se llena los pozos de agua dulce y claro, luego es muy difícil de vivir allá, ¿no? Se ve que como muchos sitios había una belleza extrema, porque un atolón en el Pacífico es una maravilla absoluta, ¿no? También los fondos dentro, los corales que tú ves allá, pero también tú cuando te quedas, ¿no? Cuando estás más tiempo te enteras de los problemas que también existen allá.
Ja per anar acabant, perquè portem un bon rato de conversa, tornaríeu a repetir aquesta experiència o recomaneu que gent que pugui la faci?
Bueno, per empezar con el último, desde luego yo creo que cualquier persona que tiene la oportunidad de hacerlo, pues que se lanza, ¿no? Porque el mar es maravilloso. Pero yo creo que sobre todo esto es zarpar, y esto no tiene que ser en el mar, también se puede ir en tierra a la montaña para vivir algo diferente, ¿no? Salir de la zona confort es yo creo que es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Todos están quizás en condiciones de poder hacerlo, o piensan sobre todo que no pueden hacerlo, pero mucha gente podría hacerlo, pero no lo hace, ¿no? Y por lo tanto, pues yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque no es un tema si tú sabes navegar y tal, porque tú aprendes todo, ¿no? Se falta tener un barco, pero mira los barcos que hay aquí en la costa mediterránea, ¿no? En fin, hay muchos barcos que podrían hacerlo, y nosotros también tenemos un barco que es, digamos, un barco típico del Mediterráneo. Se puede hacerlo con, digamos, con casi cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por otro lado, si yo mismo o nosotros, la Ima y yo, si volveríamos hacer esto, bueno, yo no lo sé, mira, el futuro ya va a decir que va a haber, porque lo que se aprende en estos lugares es vivir el momento, ¿no? Y no pensar demasiado en el futuro, porque esto es imprevisible, y el pasado ya pasado está, sino que hay que vivir el momento, ¿no? Y solucionar, digamos, los temas del momento. Y en este sentido, yo me podría imaginar dar otra vuelta al mundo, ir, no sé, más al sur, más al norte, lo que sea, o no, pero lo que sé que la vida del viajero es una cosa maravillosa, porque se te abren muchas preguntas, aprendes mucho, ¿no? Y en este sentido, como se dice, ¿no? Que el verdadero viajero no quiere llegar, ¿no? Y yo creo en este sentido, aunque ahora llevo 2 años estando aquí en Barcelona escribiendo el libro, en realidad aún no he llegado y sigo ser el viajero de siempre.
Espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Quiero olvidar todo lo que hice ayer mientras daba vueltas el reloj. 5 de la madrugada, 10 amanecer. El sueño no me quiere ni yo le quiero a él. Y me he acordado del baile en mi corbata azul y tu vestido amarillo llevándose todo el brillo para ti. Habría sido preferible. Centro de todo y no se sabe ni mi nombre. sola a medianoche, cuando decide marchar con su séquito me rompe.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 7 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
No entrar.
Ronda Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa
amb la xarxa.
La xarxa.